en clau de dona, amb Rita Valero.
Molt bones a tothom. Ja som aquí una altra vegada a l'Enclau de Dona. I en aquesta ocasió tenim dues convidades, la Cloti Martínez i Colomer i la Mercè Amorós i Sans, expresidentes de l'associació Suport a la Dona de Palafrugell. Molt bones i benvingudes.
Bon dia. Bon dia.
Moltes gràcies per convidar-nos. Ja.
A vosaltres, un plaer tenir-vos aquí, perquè, a més, crec que teniu molta història per explicar-nos.
Tenim molta història i una certa edat.
És que hi ha moltes escales aquí per pujar a la ràdio, eh? Reivindiquem des d'aquí un ascensor o un lloc...
O una corrioleta, tant que...
Bé, doncs en primer lloc m'agradaria molt que ens expliquéssiu com és que vau apuntar-vos o com és que vau començar en l'associació Suport a la Dona. Per quins motius? Què us va moure a participar-hi?
La Suport a la Dona es va crear el novembre del 1996. Encara hi havia pessetes, perquè no ho coneguin. I aleshores va ser un grup de dones encapçalat amb la Mercè Jordi, van veure que hi havia una problemàtica que havia estat sempre molt oculta i molt als interiors de les cases, que per circumstàncies en aquell moment van detectar un cas, que era el tema de la violència contra les dones. Violència contra les dones sempre ha sigut un... però abans es considerava d'àmbit privat. El que passa dintre de les cases, es casa dintre de les cases, els draps...
La roba bruta
dintre casa...
Sí.
Les frases mítiques de, bueno, això és una creu que hem vingut a patir les dones, i una ho té que passar com bonament pugui, resa molt, sigues bona persona, intenta no posar-lo nerviós, totes aquelles gilipollades, perdó.
M'estic encenent jo per moments,
també. Tenir controlada a una part de la població important del país. I aleshores, com que això es guardava a casa i es feia a casa, no se sabien, i si se sabia no es deia, i si es coneixia s'amagava, i en aquell cas van haver unes dones valentes que van dir, bueno, fins aquí hem arribat i hem d'intentar que això surti a la llum. També vull dir, des d'aquí, unes dones valentes acompanyades amb homes valents de molts partits polítics i de moltes institucions que van dir, doncs mira, noies, tireu endavant.
És que al final és un problema de tota la societat, no és un problema només de les dones.
No, és un problema de les persones, indistintament, siguin homes o dones. És un problema de persones.
Exacte.
Però en aquell moment que no existia res, no hi havia res, ser suficientment agosarats com per poder tirar endavant aquest projecte i treure'l de l'interior de la casa per posar-ho a l'aparador social, era complicat. De tal manera que en el poble es deia que era neu a la protectora.
Uau!
Ens enviava, quan anava alguna dona a l'associació, era anar a la protectora. Faltava els animals, no? Però era aquesta sarna i aquesta d'allò que vam haver de... I es va haver d'aprendre a fer moltes coses per poder tirar endavant aquest projecte.
Perquè pioneres en aquest cas.
Ja n'hi havia en altres llocs, però el que passava que no havia xarxa. O sigui, hi havia altres llocs i altres dones que estaven treballant amb això, però que en aquell moment que no havia internet. Encara anàvem amb papers apuntant les coses i amb un telèfon fix perquè no hi havia telèfons mòbils.
Clar.
I si teníem un telèfon mòbil no hi havia molta gent que en tingués. Per tant, les comunicacions eren molt reduïdes per la realitat que hi havia tècnica en aquell moment.
Clar, que ara és tot com molt més fàcil,
ara pots parlar tranquil·lament amb una entitat que estigui al País Basc, o estigui a Austràlia, o estigui al Canadà, i no tens cap problema.
Clar.
Llavors era base de cartes.
Clar.
Entens? I d'arribar i esperar. Llavors era molt més complicat tota la infraestructura.
Tot es dilatava en el temps.
Exacte.
Més lent.
Però tot i que hi havia molts entrebancs amb això, sí que es va trobar molt bona recepció davant d'aquest problema, d'allò que volíem, que des d'aquí, molt humilment, es volia posar dintre de la, de la realitat social que hi havia.
Bueno, ella, jo quan vaig començar, elles ja ho portaven temps fent-ho. Me'n recordo que llavors em sembla que de presidenta estava la Rosa Cornella.
La Rosa Cornella estava.
La Rosa Cornella. I precisament volíem fer un programa de ràdio. I ningú volia posar la veu al programa de ràdio. Tothom estava mig avergonyit,
clar,
no sé per
què.
Perquè...
A sobre que us assenyalaven amb el dit, no? I,
sí.
I anaven dient totes aquestes coses que heu comentat. A sobre, posar la teva veu a la ràdio era com un plus, no? A més
I,
a més.
Sí. I una amiga que ja era sòcia de l'associació, jo no ho era llavors... me va dir, ves i tu, que tu no et fa vergonya parlar, ves allà.
Sí,
em va dir poca vergonya així. Diu, ves i llavors me vaig apuntar. Me vaig apuntar, vaig fer sòcia, vaig posar a fer el programa de ràdio amb la Mercè i ens, també pujava la, la Rosa Cornella,
sí,
també fèiem la ràdio i tot. I després me vaig anar embolicant mica en mica. Ara la ràdio, ara en fem tele, ara fem això, ara fem allò, fins que va arribar un dia que me van haver eleccions i mira, me va tocar també com amb elles pues passar un temps de presidenta de l'associació. Però bueno, la Mercè és la que té el cap més clar per aquestes coses de...
No, per...
Perquè encara que no sembli, l'associació és una mica cosa de política,
Saps què passa? Clar, és que són canvis socials,
però,
també.
Però saps quin avantatge tenia? Que mai... O sigui, la junta directiva era la junta directiva, però que era una junta directiva.
Sí.
No hi havia qui manava. Érem una junta directiva.
Sí.
Que resultava ser que li tocava ser presidenta a la que tenia més possibilitats de poder-ho ser. O perquè,
clar,
mira, li tocava...
De desplaçar-se, d'anar als puestos...
Perquè resultava ser que sabia qui o sabia allà, doncs havia de ser la que tingués més. I les altres, perquè tothom allà, quan fèiem les reunions, es votava i es deia, escolta, mira, què farem? Farem aquí, farem allà. Mai hem tingut sensació en cap, de la, en cap ni una de les juntes directives que hi ha hagut, i jo he estat des de la primera, la sensació de que havia algú que manava i es feia allò perquè aquella persona manava. Si no,
no
es feia
no.
Perquè...
Entre totes preníem una... De... Una tenia la idea, la que fos, però entre totes pues, ho posàvem en marxa.
Que bé.
Sí.
Quina meravella que digueu això, perquè en moltes ocasions també s'ha venut la idea de no, és que les dones entre elles es mosseguen, es barallen i són
allà
les
mai,
pitjors enemigues,
Mai cuidado. Hem tingut aquest problema.
Tots aquests bulos...
Això, és una cosa, el primer programa
sempre
que vam fer de ràdio, perdó que t'interrompeixi, vam fer el primer programa de ràdio i no en sabíem.
Vale.
I vam fer aquí, i va ser com una olla de gallines. I en Rafael Corbí ens va dir, com ha anat? Home, era com una miqueta de galliner. Ens va sentir tan malament això, que l'Helena tenia una molt bona amiga que era havia sigut locutora
de ràdio
d'Espanya, i l'Helena va dir, això no ens torna a passar més. Va trucar aquesta amiga seva, i a casa seva vam fer un curset de ràdio.
Sí.
Imagina't.
De ràdio i tele.
I no, però per no fer el ridícul més, perquè clar,
sí.
Tothom volíem parlar, pataplim, i jo anàvem una mica descoordinades, és cert, portàvem, havíem de dir moltes coses, anàvem des... i doncs va saber que tant de greu allò...
Home, clar, ningú no li agrada que li diguin aquestes paraules.
Però ell ens va posar ordre.
Sí.
Ens va dir, heu de tenir un ordre, heu de tenir un títol, heu de tenir una música,
escaleta.
Heu de tenir una frase que us identifiqui, perquè sempre la gent, quan senti aquella frase, digui, mira, la
són
que suporta la dona que ja estan aquí.
Sí, clar que sí, que bé,
sí.
Doncs, aquesta amiga vostra.
I vam anar totes al curset tan recordat.
Ostres, senyora, veus això que han dit dels noms? No me'n recordo com es deia.
Sí.
Era una escritora.
Sí, va fer un llibre,
a més,
sí, sí. Un llibre com no me'n recordo tampoc. Com es deia...
Les cadires d'Enea.
Sí, l'amiga de l'Helena, l'Helena havia tingut una empresa de, bueno, de doblatge,
sí.
de cinema, i ens va baixar aquí. Això ho arreglarem.
Quina meravella.
L'Helena, que era gent, això ho arreglarem.
Sí. Bueno, i parlant de tot, doncs, quin va ser el nom que li vau posar?
El programa de ràdio, el 52%.
I jo ja sé el per què, però expliqueu.
No, ja l'ha explicat la Mercè, perquè, clar, quantes dones hi ha al món? El 52% són dones.
Clar, més de la meitat de la població.
Més de la meitat, clar. I encara va haver un temps que encara érem més.
Sí,
o sigui, que encara vam ser modestes. Sí. I després vam fer un programa de televisió.
Exacte.
Que es deia Nom de dona.
Sí, sí.
En nom de dona.
Sí, a Tele Costa Brava.
Sí, sí, sí.
I abans
sí.
La televisió d'Empordanet, nena.
L'Empordanet.
Ah, ui, sí, vam començar amb un ras, és veritat.
Vam començar amb un ras,
és veritat.
És que som molt grans ja, hem fet moltes coses.
El que teniu és molt de recorregut. Clar que sí, perquè es pot ser gran i bueno, i haver viscut tancada a casa, i no és el cas. Així
no,
que...
a casa no. Pensa que nosaltres érem d'aquí, Palafrugell, però no ens quedàvem a Palafrugell. Anàvem a les reunions de la Diputació a Girona, havíem anat a la Generalitat a Barcelona, eh? Anàvem a tot arreu que es podia intervindre i es podia donar l'opinió i es podien fer coses.
I què es feien aquestes reunions? Vull dir, en aquests inicis, quan tot era molt més lent, molt menys àgil, molt més difícil, què és el que es feia en aquestes reunions?
El primer que es va organitzar, vale? Primer de tot, sempre agrair a l'Ajuntament de Palafrugell, perquè era l'alcalde Sunyer, que abans era president de la Diputació, ens va ajudar moltíssim en tot el tema de local, amb el tema de suport logístic, i ensenyar-nos a buscar subvencions i a moure'ns, vale?
Que és important,
molt
això.
Important, molt, molt
per
important,
poder sobreviure.
Perquè sense diners no pots fer les coses.
Clar.
I abans podies fer més coses, però ara se'n poden fer moltes menys. Però del que sí que vam sentir molt orgullosos al principi va ser que teníem molta gent que venia de voluntari i gent amb professionals que venien. I van venir dos nois recent licenciats, Antoni Rocha i la Soraya, que... un era psicòleg i l'altre sociòleg, i ens van dir, escolta'm, saps el que no hi ha? No hi ha una guia de què hem de fer quan una dona ens ve i ens diu que ha patit maltractaments, com hem d'actuar. Mm-hmm. En aquell moment, tu anaves al CAP, i evidentment la dona s'havia caigut per unes escales, perquè no deia que s'havia tingut maltractament. Anaves a la policia i exactament passava exactament el mateix. No
o
podies...
t'enviaven a casa.
I és que deien... a més, després li deien dos copets a l'esquena i te deien, mira, torna cap a casa, que això ja veuràs com ell, que aquest ha sigut un mal moment i ja ho arreglarem
tot. Sí, porta't bé, que no ho farà mai.
Exactament. I això li fotia... És veritat que li donaven un rap a polvo, vale? Li deien quatre coses, però bueno, tots sabem el que passa.
O no.
Vale? Però en el millor dels casos li deien quatre coses. Llavors, en aquell moment ens va... ens van proposar que el que necessitàvem nosaltres era una guia d'actuació. I aquesta guia d'actuació, poder-la presentar a algun lloc on després la milloressin, la tinguessin i sigués un primer pas per poder tirar endavant en tota la lluita contra la violència cap a les dones. Aquella reunió que vam fer, vam dir, bueno, i això què fem? I 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 què fem? La carta als Reis, li vam dir. Vam dir en Antoni, tu fes la carta als Reis, fem el que creiem que s'hauria de fer en un lloc, en un món meravellós, estupendo.
El top, clar, s'ha d'aspirar a lo més.
Això, sí. Dic, és com els nens. Uh-huh. Tu, abans de fer la carta, demanen el màxim i després ve, ja vas la fas
ja, si ens han de reduir,
ja ve la retallada. Baixes,
no? Sí. I què vam fer? Vam fer allò que creiem que havia de ser. Es va fer un estudi, que aquell estudi, va presentar el Institut Català de les Dones, que havia de presidenta, la Joaquim Alemany, si parlo d'ells, hi havia en Carles Gansert Müller, que era el fiscal general de Girona, i en una reunió, en unes jornades que vam fer a Bagú sobre la violència de gènere, que devien ser l'any 98, a Bagú, quan vam presentar-li això, ens va dir, escolta'm, això és una gran
eina, no?
De partida, uh-huh, per poder treballar.
Què
demanàvem? Entrar en un centre mèdic, i quan una dona anava dient això, que almenys l'escoltés, que almenys tingués un suport i que almenys es movent, que després hagués una coordinació policial, que això ho vam tenir...
Clar, que hi hagués un registre que anés a petar a algun lloc,
i que
no es quedés allà parat,
i que no
aturant.
Quedés la senyora, una marcromina, clar, cap a casa.
Desemparada totalment.
Vam tenir la gran sort que va venir una caporal al Mossos d'Esquadra, la Bisbal, la Ivonne, mm-hmm, que va crear el primer grup de violència de gènere als Mossos d'Esquadra.
Oh, sí.
amb en
Manel Domènech i en Jordi, que la nostra psicòloga, la Carola, va col·laborar amb ells per poder
assessorar, no?
I per poder organitzar. Mm-hmm. Més que assessorar, organitzar i mirar com treballaven, perquè es treballava, com te dic jo, amb una sabata i una espardenya. Mm-hmm. I llavors tot això ens va anar fent que cada vegada vam anar aprenent amb la pràctica. O sigui, no vam anar a aprendre amb la teoria, sinó cada dia intentàvem solucionar. Una miqueta com fan les mares i els pares, entens? Que et perden el nen i cada dia intentes aprendre...
L'important és que empenyíem.
Exacte.
O sigui, no ho vam dir i ja està.
No. I a més,
es va presentar allò, ara. Però després es anava empenyent.
No, i cada dia de l'experiència, un altre projecte que vam fer, que del qual estàvem superorgulloses, va ser quan vam donar compte que quan teníem converses amb les dones que venien de tot arreu, perquè ens hem de Palafrugell, nosaltres teníem dones de tot arreu, de tot Girona. I ens deia, la frase era, és que és el pare dels meus fills i jo me l'estimo. Perquè la violència contra les dones no és el primer quan entres per la porta et fan un clatellot, sinó que hi ha tota una xarxa de tela d'aranya que te va induint aquí i va traient a la persona la seva autoestima i la seva independència.
Totalment.
Per tant, aquesta dona, quan et venia, et deia això. Llavors, amb la psicòloga que hem tingut sempre, la Carola Stoll, va dir, això estem atenent dos potes i ens falta una tercera pota.
Clar.
Que és a l'agressor. Per què hi ha un agressor? Doncs, bueno, amb molt esforç i amb molta fe i venen moltes coses i moltes roses i molt allò, la Carola Somtor se'n va anar a Canadà.
A Canadà, sí, a fer un curs
sobre, perquè el lloc, allà té la sort que té la seva germana vivint i, per tant, tenia el problema de la vivenda solucionat, i se'n va anar a fer un màster sobre la violència a les dones al Canadà. I com va venir?
Us ho va explicar tot.
Ho vam aplicar aquí.
No només ho va explicar, es va parlar amb presons, es va parlar de tot arreu.
Però això molt més després.
Va ser una conseqüència, clar.
Ho fèiem a l'associació.
Sí.
Que teníem allà els homes a l'associació.
Sí, sí, que molta gent deia, i com us atreviu? Aquests homes vinguin allà. No et passa por, la Carola? Te'n recordes? Tothom em preguntava, no et passa por? Però no, ella és una dona valenta. Una alemana valenta. I sí, els tractava allà i a la presó.
Sí, després quan va haver-hi això, que va haver-hi el delicte, que era considerat un delicte, llavors teníem un conveni perquè ell anava i tenia els grups, també els teníem a l'associació, però ja venien per una condemna. Venien voluntàriament, diguem-ne, entre cometes, venien voluntàriament. Però sí, els tractava amb allà.
Clar, perquè al final tractar el tema des de la dona que ha sigut violentada...
Sí.
És agafar la punteta, no? L'origen ve d'un altre lloc, que és precisament això que esteu dient.
És que no trec les cadenes. Perquè aquesta persona, el que està acostumada, o creu que la manera de resoldre els conflictes és amb la violència. Si tu no talles aquest concepte de resolució de conflictes i ho canvies, la propera parella que tingui actuarà exactament igual. Per tant, tu alliberes en aquesta dona d'això, però fas que pugui haver-hi una altra víctima potencial d'aquesta persona.
Perquè això ja havia arribat al límit. Ara s'està parlant molt de l'educació dels nens, que és el que s'hauria de fer, que els nens ja creixin amb una educació que no arribin a aquest punt, però en aquell temps l'educació era així i tothom deia, ui, si se l'estima molt, l'únic que vol és tenir-la a casa, no? Se l'estima molt. Ja havíem arribat a un límit que s'havia de tractar des d'allà. És ara que s'ha de començar amb els petits. Bueno, ja hauríem tingut de començar llavors, no?
Ha canviat moltíssim, perquè ha canviat moltíssim. Sí. Tu recorda que al principi anàvem a acompanyar una dona al jutjat i anàvem nosaltres a acompanyar-la. No hi havia una xarxa de suport cap a les dones, no hi havia.
Clar, perquè a més era com la assenyalada, no?
No, però que a més una víctima mai va acompanyada, com no sigui amb un abogat pagant, a judici. Va a l'agressor. Però no la víctima, que la víctima qui defensa els drets de la víctima és la fiscalia. Però la fiscalia tampoc tenia eines per fer això. Perquè, a més, sí, si l'havien tirat per una finestra, l'havien tirat això, i era un delicte d'un homicidi, o d'una, però si havia un maltractament, diguéssim, que no donava, no havia tantíssimes evidències físiques...
I a lo millor no hi havia violència física, a lo millor no era només que aquella dona l'estava amargant psíquicament.
Sí, perquè hi ha gent que dona cops a la paret o llença coses, però no contra la persona, però tot això també és violència.
I les paraules fan molt de mal, eh? Eres una inútil, etc.
això... però en aquell moment no estava tipificat com un delicte. Per tant, era molt difícil un probatori. Mm-hmm. No existien tampoc les ordres d'allunyament. O sigui, no hi havia absolutament res. Aquella dona anava totalment desprotegida amb una altra cosa, que si marxava de casa seva...
Abandonament.
Abandonament de la llar. Nosaltres ens les emportava, perquè clar, tampoc hi havia cases d'acollida.
No.
Saps on t'anaven a parar, no? Aviam, cada una teníem, era un dia d'urgència i ens les emportàvem a casa. Mm-hmm. Vale?
Que valentes
per
i quina gran
tasca. No, valentes no. Hi havia un problema i s'havia de resoldre.
Però no tothom actua de la mateixa manera. És més, la gran majoria el que fan és mirar cap a un altre costat i fer veure que no ha passat res.
Penso que va ser tu mateixa que vas anar a recollir una dona que estava al mig del carrer a mitjanit en camisa de dormir, que l'havien plantat allà al mig.
S'havia fet fora el marit en camisa de dormir.
Déu-n'hi-do.
Bueno, pues no, però que, saps què passa tot això? Sí, però s'ha fet. Afortunadament, això ha canviat molt, uh-huh. perquè no té res a veure amb el que passava l'any 98 o l'any 96. Ha canviat moltíssim. La gent és conscient. Ara, quan amb un cafè, sense dos homes parlar, i un li diu que l'he pegat a mi parienta o a la meva dona, automàticament hi ha un grup d'homes que són capaços de dir-li, escolta'm, que això no es fa... que això és un gran avanç que s'ha fet i un gran canvi de mentalitat.
Uh-huh. Sobretot la gent jove. Sí. La gent jove està més imbuïda amb
el
això.
El que passa que la gent jove tenim un problema que no el teníem abans, que són les redes socials i el control dels telèfonos i el control, i aquesta mala interpretació de l'amor,
això sí.
Que és que em controla perquè m'estima. No, nena, no et controla perquè és un... Bueno, no dic el que és.
Controlador.
No. Controlador. Perquè pensa que els homes encara pensen que aquella dona és de la seva propietat.
És seva. Uh-huh.
I no hi ha ningú teu, ni el marit, ni la dona, ni els fills, ningú és teu.
Només però... la biblioteca.
No, però no s'acaben de fer l'idea.
No, però sí que és veritat. Llavors, te trobes que hi ha gent jove que té també una mala interpretació de què són les relacions i què són i què és l'amor. Uh-huh. Vale? Que ni és l'amor de la pel·lícula ni és l'amor de les pel·lícules d'eròtiques, de pornografia, que tampoc uh-huh. és això, que si tens ganes ho fas i si no tens ganes no ho fas. Això és una cosa lliure de la persona uh-huh. i no tens que estar obligada a fer absolutament res que tu no vulguis fer. El que passa que, com sempre dèiem, no? Una cosa que passis pel carrer i algú et digui alguna cosa i li puguis contestar perquè no el coneixes de res, i una altra és contestar o enfrontar-te amb algú que tens a casa i que creus que és el que t'està estimant i el que t'ha de... i el que comparteix
la teva vida. I amb el que et quedaràs tancat a dintre, vale? Que fora no s'entararà.
És molt complicat, i és molt complicat, i en aquest moment... tot i que la tecnologia és molt bona i els avanços són molt bons, com totes les coses, com sembla de la meva àvia, mira, l'aigua del Carmen és molt saludable, si te'n prens una culleradeta quan estàs fotut, però si et fots la botella sencera, no.
Una borratxera d'aquelles d'upa.
Però en aquest moment... el control de les xarxes socials, el control de totes les tecnologies, de tot, s'ha de mirar, no tal de controlar, sinó d'ensenyar què vols que et controlin i què no vols que et controlin.
Bueno, saps quin és el problema? Que la gent d'avui en dia treballa molt i vol divertir-se. I no pensa que una part d'aquell temps que vol divertir-se és supernecessari per estar amb els fills i per educar-los.
I tant.
I els posen allà davant de la tecnologia, sigui una televisió, sigui un mòbil, perquè no els molesti mentre ells estan fent alguna cosa. I no, perquè ser pares és un sacrifici. Ha d'haver una part de sacrifici que va dintre de la paraula pares.
Jo me'n recordo com vaig dir les dues grans. Bueno, quan la gran va començar a fer buc, que vam fer una reunió de pares al col·le, i ens van dir... d'aquests, és que vosaltres heu de ser amics dels vostres fills. Jo m'he quedat pensant, vaig aixecar i vaig dir, miri, perdona, dic, jo ja arribaré a ser amiga de la meva filla, ja arribaré quan tingui 40 anys. Dic, però ara sóc la caduco.
I tant.
Nosaltres eduquem i donem que a les 9 s'ha d'estar on hi havia magia a la porta de correus. I per què? Pues perquè després de negociar 3.000 anys, que és pitjor que un conveni col·lectiu, acabo dient allò que vaig jurar i per jurar que no diria mai de la vida com ho té la meva mare. Pues això es fa això perquè sóc la teva mare i mano. Entens? Perquè és així. Perquè a vegades un té que dir això. Pues, sí. Jo entenc les teves raons, comprenc tota la teva frustració, entenc que t'hauré de pagar el psiquiatre, però ara faràs això perquè sóc la teva mare. Perquè un pare i una mare tenen l'obligació d'educar.
I tant.
D'educar i de fer que els seus fills siguin molt millor que ells i que tinguin més expectatives que ells i que puguin conquerir més fites que han conquerit.
Dir-los que te'ls estimes, perquè això sí has de dir.
És que,
no, perquè això és una altra cosa. Poca gent diu als demés t'estimo, eh? No sé si us heu fixat. Jo no conec molt poca gent que li digui als seus fills t'estimo o que els fills li diguin als pares t'estimo, eh? Aquesta paraula és com, no sé, com si estigués prohibida.
Bueno, potser perquè és de la nostra època, no sóc el cas, perquè jo sóc molt la xutxona, més aviat pesada. Però sí que és veritat que ens van educar d'una altra manera a nosaltres. Ens van educar amb
des de la
pare...
por, potser, no?
No, i del respecte. Perquè jo, sí, el meu pare mirava, només feia falta que mirés, eh?
Sí, sí,
no
sí.
No feia falta que em digués res més. Només mirava pel reull i ja sabies que no et podies moure gaire.
Per això, i que has d'educar, però tenir un terme mig...
Però tampoc es deien, veritat, tampoc te deien que t'estimaven tot el dia.
No, a mi penso que no m'ho havien dit mai. Que m'estimava. No. A mi, al contrari, quan m'havien de castigar, em castigaven sense el petó de bona nit. Això és una altra cosa. Avui en dia ningú es fa el petó de bona nit.
Home, sí.
Vols dir? Poca gent. Poca gent. Jo al meu nen l'has de cridar. Bona nit, eh? Perquè si no, no dirien ni bona nit. Diu, és que els meus amics no ho fan.
Bé, suposo que depèn de l'edat, no? En cada moment, quan van arribant a l'adolescència, a la preadolescència, ja és aquell moment de separació.
No, aquesta època és quan et diuen no em deixis tan a prop del col·le.
Clar, que no vull que em vegin amb tu, que em fas vergonya.
Exacte. Això va ser per mi un moment molt frustrant, quan em van dir això.
Però tot això que sembla que ara estiguem parlant de tonteries, però no són tonteries, tot això quan que es fa de petit repercuteix després, quan ets gran. Tot això influeix.
Al final, l'adolescència és aquella època de rebel·lia, de trobar-se a si mateixos, de trobar els límits, de veure per on trobar el seu propi camí, però després, un cop passa tot això, tornen els valors que se'ls ha ensenyat de petits.
De petit, I encara que dius, no m'està escoltant, tot allò li va quedant a dintre.
Si
són com esponges. Com esponges.
És el que dic, és que això... Això, quan se'n van fora de casa, que marxen a la universitat, penses, no parlava amb una paret. ho han interioritzat, no? O sigui, has estat discutint-te 3.000 anys amb ells, que no sé què, que no sé quantos, però quan van a la universitat i tenen que aprendre la seva vida en solitari i ser responsables del seu temps, i ser responsables de la seva feina i que han de complir amb uns compromisos d'aprovar, perquè és la feina que tenen que aprovar les assignatures, perquè tu fas un sacrifici enviant-los a estudiar. Per tant, és la seva obligació és utilitzar bé aquesta oportunitat que tenen. Però després penses, és veritat, ho estan aplicant, i llavors et sents molt satisfet.
Bueno, també t'hauríem d'explicar coses més divertides a l'associació, per exemple, els llibres que hem publicat.
No, i vam fer excursions.
I allò dels, les
i
excursions.
I vam anar al Liceu i tot, a sentir la
tònia. Expliqueu això.
I el grup de teatres que anàvem al teatre, sí, perquè vam anar... Pues... Tant una cosa que com va sortir això... Sí, jo me'n recordo. Havia de venir la Lola Herrera a fer 5 hores con Mario. Però coincidia que havia un partit d'aquests de la final d'alguna cosa de futbol. Amb la qual cosa els marits no hi podíem comptar, en el teatre.
O ells no. Ah, vale.
Clar, perquè, no venien.
Perquè de que us acompanyessin al teatre.
Perquè també som d'una època en què anar sol a un lloc també ens costava molt.
Sí.
Allò d'anem soles ens costava. I llavors vam dir, fem una cosa, fem un grupet, i ens anem al teatre totes juntes. Vam anar a buscar les entrades i ens van dir que els de la gent gran tenien un descompte. I els hi van dir, i les dones d'aquest poble no tenim descompte per anar totes en grup?
En grup.
I vam arribar a un acord amb l'àrea de cultura, que és que nosaltres aniríem al teatre, quan fessin una estrena, ens guardaven la fila 7 i la fila 8, i ens feien un descompte. I vam fer el grup de les teatreres. I llavors, què fèiem abans? Preparàvem l'obra que anàvem a veure. Buscàvem llibres, informació a la biblioteca i fèiem una xerrada a la biblioteca, te'n recordes, per anar a veure aquella obra. I quan va venir aquesta, l'Olerda ens va rebre al camerí.
Oh, quina meravella!
Ens va rebre al camerí, la vam saludar, va fer un paperon, com ha fet sempre amb aquesta obra, sí, i sí. La veritat és que vam estar molt contents. I a partir de llavors ens vam anar animant.
Va venir en Joan Pere, en Joan també.
Vam anar a sopar amb ell. Exacte, vam anar a sopar amb ell.
Que bo!
Vull dir que fèiem moltes coses, no només fèiem això, perquè també... Això va sortir també de l'experiència, perquè quan ens vam enterar que ens dèiem això de la protectora, què passava? Que les dones no volien entrar a fer coses.
Clar.
I vam canviar el sistema, vam dir, s'ha acabat, això no podem fer això. Nosaltres hem començat amb això, nosaltres el que necessitem és una eina perquè les dones puguin venir aquí a participar i a sincerar-se, o a participar sense tenir por de que els hi diguin que un dia em van parant a mi i em van dir que el meu marit em maltratava, el pobre home, que no m'ha fet mai res.
Clar, però són els prejudicis, no?
Sí, que, clar, home, si aquestes dones són maltractades i han agafat i han fet aquesta associació, i exacte, no era això. No era...
I encara que ho fos, és bueno, que, i què més dona?
Però, ja, però no ho era.
Però en compte que una cosa és una gran ciutat i una cosa és un poble, on tothom es coneix, tothom coneix algú que coneix algú, i tothom sap la vida d'algú que a través d'algú altre.
Clar, i acaben assenyalant amb el dit, exacte, i dient coses de...
I llavors va ser quan vam començar a obrir i vam dir, bueno, què fem? I havia... Això en voluntariat, eh? O sigui, sí. No es va pagar, no s'havia pagat mai ni una pesseta de nòmines a ningú, perquè no en teníem. No podíem fer-ho, vale? Per tant, la professora de ioga no cobrava res, la psicòloga no cobrava res, en Plaja l'abogat no cobrava res per acompanyar-nos i assessorar-nos, la Rosa Cruz no cobrava res, l'abogada de Girona, per assessorar-nos, la que feia Tai Chi tampoc, vull dir, la noia que venia fent-se costura...
Sí, la Isabel Joana.
Primer venia la Núria Pi, sí. Ho feia també sense... I veníem per les tardes, reformàvem roba, s'arreglava la gent roba, i què passava amb la costura? Pues que la costura la gent parla, xerra, explica, no sé què, i a partir d'aquí nosaltres anàvem traient, i anàvem traient entrellaçat, i anàvem traient coses, i anàvem fent que si hi havia algú que pogués tenir un problema, a partir d'aquí la monitora parlava amb la psicòloga deia, bueno, doncs mira, deixa'm que vingui un dia a cosir, aviam
què passa, sí.
Aviam si la podem obrir perquè ella s'obri, perquè igual no era un problema de violència, era un altre tipus de problema, però ajudar-les a fer... Vale. Això va derivar...
Sense que es donguessin quasi compte, xerraven, una conversa normal.
Era un lloc on la gent podia venir quan sortia del mercat, que vam comprar una cafetera, te'n recordes? Sí. Una cafetera que havíem d'anar a buscar les cartutxos al Corte Inglés, perquè era una cafetera que ens anava amb aquests cartutxos. I llavors vam aconseguir que ens els enviessin. I teníem allà una cafetera, i una portava un croissant, l'altra portava no sé què, l'altra portava una caixa de galetes, I fèiem una miqueta de tertúlia.
Fèieu xarxa.
Era aquesta la paraula, no? De fer xarxa. I això et donava la tranquil·litat que entrava una, sortia l'altra, i hi havia un lloc on te podies anar, que era casa teva.
Clar.
Perquè això...
Però aconseguir això és molt difícil, i més quan hi ha una persona que surt d'una situació o que està en una situació de violència, perquè moltes vegades per vergonya, per por, per no acabar-ho d'identificar, per moltes coses... No, bueno, és això, sí, potser poden arribar a atrevir-se a anar, però no obrir la boca.
Elles no tenien la sensació, de que anaven a queixar-se, que anaven a parlar.
A cosir,
a passar l'estona fent una activitat.
Sí. I normalment era algú de la seva xarxa més directa que li deia, escolta, mira, han obert l'associació i fan ioga, fan tai chi, van fer allò, bachata d'aquesta, bueno, una cosa que és difícil de ballar, perquè s'ha de tenir molta ritme, fèiem coses, doncs mira que a les tardes organitzen tal i organitzen qual, i aquella persona que sabia que aquella persona estava tancada, aquella dona, l'arrossegava que vingués a fer aquella activitat, o que vingués a una xerrada de la biblioteca, o que vingués a fer, jo que sé, un berenar, o que preparéssim, o com fèiem els paquets per la presó, te'n recordes? Sí. Que per Nadal fèiem amb en pare Joan, que vam començar... tenia un projecte que, a la presó de Barcelona, i que vam dir, no pot ser, no tenen cap regal de Nadal aquestes dones, i vam començar a demanar mostres a les farmàcies de, i preparàvem unes paneretes, que estàvem allà fent llaços i tal, perquè tinguessin també un regal les dones que estaven allà, que estaven tancades per alguna cosa, evidentment, com tothom en aquesta vida, però que també tenen dret a una segona oportunitat i a sentir-se estimades per acceptar aquesta segona oportunitat. Uh-huh. I llavors ho fèiem, això. I
havia... Per tenir una motivació per arreglar-se per la vida.
I anaven també per les farmàcies i per les perfumeries i no sé què. Jo tinc un mocador que no sé quantos. I fèiem, i estàvem allà potser un mes abans.
Fent tot allò. Uh-huh.
Però això feia que també gent que... altres dones que venien a participar en això. Llavors ja els hi quedava i es quedaven i feien coses. Vam intentar això, fer una xarxa de
poble.
De poble.
I de fer de tot. Després teníem el dels llibres que va engegar la Maria Salvador.
Pues que abans el llibre sabia el carrers.
I els carrers.
Perquè això va sortir dels carrers. De la Maria Salvador i Calçada.
Sí.
Mestre de Palafrugell. Estava un dia molt indignada perquè només havia el 3% de noms de carrers de dona. I entre ells havia la Lluna, la Caritat i l'Esperança. I estava molt enfadada.
Lògicament.
Clar. Vaya noms.
La Maria.
Bueno, la Lluna encara, però la vamos... Maria,
però no eren noms propis. No eren noms propis.
Estava molt enfadada. I llavors estàvem a la Junta i vam dir, ostres, pues Maria, tens raó. Pues ja, què podem fer? Com ho podem fer? De quina manera? Bueno, pues el que et dèiem, xerrant, parlant, ¿vale? Perquè vam decidir que faríem el projecte Dones amb nom propi, sí, és el que va sortir pels carrers, però amb un objectiu, que era que aquests noms propis serien propis de la vila de Palafrugell.
Fantàstic.
Per què? Perquè posar un carrer Rigoberta Menchú, Anna Frank o Marian Curie, que està molt bé, ¿vale? Li poden posar Bombay a Nova York i al sud
on sigui, sí.
A tot arreu.
¿Vale? Però Teresa Ferrer, o Tolita, o les llevadores, o les dones del suro, o l'Àngela Clos, la primera regidora que vam tenir aquí, o la Maria Assumpció Albertí, que també va ser una mestra, que això, sortint d'aquí amb un raja, no sabien qui era. I que, per tant, nosaltres havíem de reivindicar les dones de la nostra vila. Uh-huh. I a partir d'aquí va ser com vam començar a parlar amb l'Ajuntament també, que el primer dia ens va dir, és que estan tots els carrers donats. Diu, bueno, i va anar la Maria i diu, bueno, però escolti'm, s'enxamplarà per algun lloc per la Frugell, no?
Ja creixerà,
Ja creixerà. I llavors li diu, sí, dius, ja ens va bé. Li diu la Maria, ja ens va bé. Diu, perquè miri, li passarà com a les pel·lícules d'índios, que en els de l'oest els queden al mig i tots els índios es van rodejant. I acabarà tot el poble, tot el voltant, en nom de dona. I al mig van mirar els dones. I estava super orgullosa de la seva teoria de l'encerclament de dones, no?
M'encanta.
I llavors, a partir d'aquí, va ser com va sortir Dones amb nom propi. Perquè Dones amb nom propi és un projecte de suport a la dona. Que després hi ha hagut molta gent que s'ha volgut
apropiar el nom
d'aquest projecte, d'aquesta iniciativa. I Dones amb nom propi, iniciativa de la Maria Salvador i Calçada, suport a la dona, i amb una gran col·laboració i una gran ajuda inestimable, que mai li podem agrair prou, de la Conxa Saurí, sí? Arxivera de la nostra municipi.
Sí, sí, sí.
Que és la que ens va ensenyar al grup que anaven allà on t'havien de buscar i què havien de fer. Bé, no siguis per la Conxa, no ho haguéssim fet. O sigui, no sabíem on anar a buscar totes aquestes coses. Però això que dic, que sempre vam anar aprenent a base de...
d'anar-vos trobant-se en coses, no?
Anar buscant col·laboració amb altres dones, sempre, perquè això que deies, la competència entre dones aquí, no? Aquí totes ens hem anat ajudant unes a les altres, unes a les altres. Hem anat fet una cadena. Hem sigut baules de cadena.
Sí, i hem sigut, i a més, jo crec que hem tingut la gran virtut que ha tingut suport a la dona és que totes hem tingut molt clar que érem de suport a la dona, que estàvem orgulloses de ser de suport a la dona, que estàvem molt contentes de fer el que estàvem fent i que totes juntes fèiem el possible per treballar totes molt bé, totes juntes. Que ens hem discutit, mare de Déu, que hem tingut diferències fins que no hem arribat a un acord. Tothom, evidentment, perquè tothom té el seu caràcter, les seves idees, però la grandesa que hem tingut és que cada una hem aprofitat el que sabia fer l'altre.
El bo de tots.
I de totes. Clar. I això hem fet vam fer un teixit que la que era bona en una cosa feia allò, la que era una bona en una... I totes tenim la gran confiança de dir, escolta'm, que tu això ja ho fas bé. Tira endavant, que darrere estem les altres.
I això ho demostra que ara, que ja no hi som a suport a la dona, i l'edat que tenim i tot, totes som amigues. No hi ha ningú que estigui barallat amb ningú.
I continuem jugant al número de la loteria el mateix any. Perquè...
Sí, el número de la loteria. No ens ha tocat mai, eh? No,
el primer any va tocar.
Bueno, sí.
El primer any va tocar, no sé, una terminació d'algo.
Algo, però petit,
ara... Vam deixar d'estar.
Ja ens ho hem gastat de moltes maneres.
Claudin, segur.
Però la veritat és que hi ens trobem per sopar, i ens trobem per fer coses, i continuem, i tenim un grup de WhatsApp que ens anem dient, però no sé què, i continuem trobant-nos, perquè vam fer, la veritat que vam fer una molt bona amistat, sí, entre totes plegades,
que
no?
Que bé.
Bueno, pues a partir d'aquí, llavors, va ser com va sortir el llibre.
Això, Cloti, explica'ns això del llibre.
Del calaix que va trobar...
Això ho sap millor ella.
L'esquela.
Els llibres, però el llibre...
El primer, l'escollit.
Sí, l'escollit.
Va ser la Maria que va trobar l'esquela en el punt.
En el punt, i ens va ajudar a publicar el llibre, el del punt.
Bueno, perquè... Bueno, sí. Resulta ser que havia una mestra, la Maria Assumpció Soler, que havia sigut mestra aquí de Palafrugell... que el seu fill treballava en el punt
era.
I va publicar una esquela. I aquest senyor, un dia, repassant les coses de la seva mare, va trobar en un calaix una novel·la.
Una novel·la.
Escrita, que es diu L'Escollit. L'home la va llegir, total, i va veure que aquella, amb els papers que va trobar la seva mare, que havia sigut finalista al Premi Fastenrath, que donava als exiliats catalans... a França, i que va ser, diguéssim, finalista amb en Pla. Però clar, aquesta era una senyora que no la coneixia ningú, mestra d'un poble, i va ser finalista, no va poder ni anar a recollir els diners que donaven, perquè en aquell moment no li van donar passaport ni van donar permís per marxar d'Espanya, i no va poder recollir ni el premi. Total, que treu el calaix, la Maria veu l'esquela, i ni corta ni perezosa, perquè la Maria és així, truca per telèfon al punt i es posa en contacte amb el fill d'aquesta senyora. I li diu tranquil·lament que si ens cedeix el manuscrit, nosaltres li publicarem.
Sí, li publicarem, sí.
No teníem ni idea, eh?
Sí.
No teníem ni idea com es podia fer això, ni de quina manera ho anàvem a fer-ho, i no teníem Google per consultar-ho.
Ja,
doncs en vam anar aquí, a Palafrugell, a la impremta... Com es deia? A l'impremta Agustí, i allà ens van imprimir el llibre.
Bueno, però com ho paguem?
Clar.
Bueno, com ho paguem? Maria va dir, Dios provera. Tothom que vam estar i vam aconseguir l'Ajuntament, que ens va donar una mà perquè ens va comprar un llibre i tal i qual, la Diputació, que també ens va ajudar, i no me'n recordo qui més havia.
I ell, el punt.
El del punt, que també, que ens va donar el manuscrit perquè el publiquéssim. I aquest va ser el número 1 de la col·lecció Dones amb nom propi de Palafrugell, de suport a la dona. Va ser el primer.
Després vam publicar un de la Conxa Saurí, sobre l'exili.
L'Àngela Clos, aquest és... Vam publicar també la història de les llevadores.
De les llevadores, de la Rosa Maria Massana.
Que va estar aquí, sí, també averiguant totes les... infermera, i va fer tota la història de les llevadores de Palafrugell. Després vam fer també el de les dones del suro, la Sandra Bisba, que és l'últim que hem fet.
I un altre sobre els comerços.
No.
Les diferents... Sí.
No vam fer el comerç, no. El segon era la que va fer la bibliografia de Junts.
Ah, no, aquell era de Rosa Maria Massana, però no era nostre.
Que li vam dir que, com que ens havia ajudat, doncs que li publicaríem, ja que sabíem com anava, el segon li publicaríem.
Ja ho havíeu après, eh?
Sí, però...
No, prendre ràpid.
Ens
diu, nenes, poseu-vos a bé. Ens acaben de cedir un manuscrit que porta 50 anys amb un calaix i l'hem de publicar. I estàvem allà sentades i vam dir, i com ho farem? No ho sabem, però ja ho farem.
No, i va sortir bé.
Quina meravella.
Bueno, perquè sempre hem tingut la sort de que com que totes hem sigut de llocs diferents i de coses diferents, sempre hem conegut algú que coneix algú que pot, que no sé què, que sap, i hem anat...
I que hem tingut empenta, no ens ha frenat res.
Exacte.
Anar a preguntar...
Hi ha gent que li fa vergonya o que, bueno, que es queden com més apocades, mira, no? I vosaltres, en canvi, doncs heu anat allà amb tota la vostra...
La meva àvia sempre deia, el no ja el tens.
Sí, també ho deia la meva àvia.
Pues vés a buscar el sí. Pues anda, pues va, anem a buscar el sí.
I perquè creiem molt en el que fèiem. Jo crec que, sí. Jo crec que la gran eina que hem tingut és que hem cregut molt en allò que fèiem. I com que creiem tant, no hi veiem obstacles. Veiem que, bueno, no teníem un per què, ens en faríem per allà. Això sí que pots explicar-ho tu, quan vam anar a recollir signatures per lo de pel ginecòleg.
Ai, sí. Jo vaig anar al programa de televisió d'en Cuní.
Oh!
Sí. Sí, perquè van dir, i com ho farem per això? Clar. I van dir, ah, doncs escrivim amb en Cuní. I no.
No,
vam escriure...
A la Rahola.
A la...
No. Que havia vingut a presentar-nos.
La Rahola, no. No, 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 no. A la que és doctora, mira, veus el que dèiem dels noms?
No, perdona.
És una metgessa.
Sí, a la que havia sigut consellera, la Marina Geli.
Ah, això, a la Marina Geli. I la Marina Geli va dir, vale, jo participo en un programa d'un Cuní, doncs veniu allà i ens va fer l'entrevista allà, que estaven recollint les signatures. Sí.
No.
Sí, jo hi vaig anar.
Sí, però no vaig ser així.
Per què?
Perquè vam aquí, la que... que vam dir que això ens havien de conèixer per tot arreu i el que passava, sí. I aquí vam escriure va ser a la Pilar Rahola perquè havia vingut a presentar-nos un llibre aquí per la Frugell de sobre les adopcions.
No. Amb això sí que... Mira, tu tens memòria per això, que això va passar. Però també va passar l'altre, perquè la Marina Geli era sòcia nostra.
Que no pagava el curs de quota.
No pagava quota, però era sòcia nostra. I va venir, el dia de la dona.
No està aquí la pobra Helena, pau descansi, perquè si no haguessit estat el que devia.
O sigui, les dues coses són veritat, però aquest cas va ser, va venir aquí la Marina Geli, que tenim les fotos. Jo tinc totes les fotos amb la Marina Geli d'aquell dia que va venir, que vam presentar els llibres, i era el dia de la dona aquí a plaça, o era Sant Jordi? Teníem una paradeta, perquè veníem, fèiem parada pel dia de la dona, pel dia de Sant Jordi, per tot fèiem paradeta.
Per tot el que podíeu, clar.
I va venir, li vam dir, i sí, va dir, escriu, vaig escriure el d'allò, i ens van concedir això. Sí, d'això me'n recordo molt bé. D'altres coses, de dir noms i cognoms se m'obliden, però això me'n recordo molt bé.
I què demanàveu al programa d'en Cuní? Què és el que reivindicàveu en aquell moment?
O sigui, però ara ho acaba de dir ella.
Que hi hagués ginecòleg.
Que hi hagués ginecòleg a Palafrugell.
A Palafrugell, perquè no n'hi havia.
No, sí que n'hi havia.
Bueno.
Ah. Estaven de baixa per maternitat.
Estaven totes de baixa.
Ostres.
Sí.
I clar, i resultava ser que, vale, tu pots estar, no pots tenir previst que una doctora tingui una apendicitis o tingui una... Però, una baixa per
però ha d'haver una suplència, no?
Saps quan s'acaba, no?
Clar, clar.
Perquè, a més, aquestes maternitats devien ser molt llargues, perquè portava molt de temps sense ginecòloga.
I on enviaven a moltes dones a fer les revisions ginecològiques a Figueres o a Girona. Clar, això era un entrebanc per les dones anar a agafar i anar a fer la revisió ginecològica en aquests dos llocs. Llavors, una sòcia ens va trucar per telèfon i ens va dir, passa això, vam trucar nosaltres al CAP i ens van dir que sí que era cert, que no hi havia servei, que no hi havia un sol metge i que, per tant, no hi havia prou, o sigui, no hi havia prou personal com per atendre aquestes proves. Bueno, vam recollir signatures, es van afegir també aquí les dones de la Bisbal i les de Palamós, em sembla, les de Sant Antoni.
Sí, no sé, vam recollir...
Total, vam recollir signatures...
Firmes per tot.
Vam recollir signatures, de tal manera que vam recollir, no sé, en 3 setmanes vam recollir 14.000 signatures aquí a plaça, eh? Vull dir que no pensis tu que va ser, vam recollir gent. Mm-hmm. Perquè era una cosa important per
les
dones.
Clar.
I es va poder solucionar. Què volem dir amb això? No era el fet de que poguéssim arreglar-ho, sinó que la rapidesa que a les 9 del matí ens comunicaven que passava això i a les 12 ja teníem tot el poble...
Revolucionat.
No, totes les botigues teníem per signar.
Sí.
No vam demanar, o sigui, com t'explicaria, com que no depeníem de ningú, de demanar permís a ningú, sinó que ens els demanàvem a nosaltres mateixes, la Junta va decidir que això no es podia, que havíem de fer alguna cosa,
que s'havia de fer ràpid
i que havíem de fer, ho havíem de fer-ho ràpid perquè les coses no es poden adormir. I al cap de dos dies la Clotilde estava baix, estava al programa del Cuní. Vull dir que
sí, sí,
ens vam moure. I aquesta ha sigut la gran avantatge de que, tot i que hem cobrat subvencions, perquè és cert que hem cobrat, l'Ajuntament ens donava, en aquell, al principi ens donava 1 milió de pessetes, que eren molts diners, després ja van anar sent menys, com van anar en euros, ens van anar retallant, i anàvem traient diners, sempre ens hem vist molt lliures de dir el que ens semblava i de fer el que creiem convenient. No hem sigut mai súbdites de ningú.
Molt important, això. Em sap molt greu perquè és una entrevista molt divertida, però hem d'anar acabant. Llavors, abans de fer el tancament, sí que us volia preguntar, perquè vosaltres continueu sent dones molt actives i fent moltes coses. Què va passar amb Suport a la Dona?
Pues mira, que a la crisi del 2008 ens vam trobar que... Bueno. La societat està feta d'un bocata, no? Hi ha una part que hi ha gent que no té recursos, hi ha una part que hi ha gent que té molts diners i no li fan falta recursos, hi ha una part d'estar al mig que, tenim recursos, es va trobar amb una problemàtica del dia a dia, que és que potser no anava prou bé el negoci per pagar la residència del pare o de la mare i la va tornar a portar cap a casa. Que les filles o els fills tenien que anar a treballar i no podien pagar el canguro ni podien pagar la guarderia i l'àvia es va quedar amb els nens. Què passava? Que el gruix de voluntariat que teníem nosaltres i les quals totes hi pertanyien, érem que vivíem bé, però tampoc som milionaris. I per tant, vam tenir que els nostres esforços abocar-los a la família o al negoci, familiar. En qual cosa es va anar reduint tota la part voluntarial. Llavors, ens vam trobar també que la gent que pujava, que és cert, nosaltres havíem tingut molta gent voluntària que havia vingut quan havia acabat la carrera per poder tindre, i que a tothom havíem col·locat, vull dir-ho, anàvem col·locant a la gent perquè érem conscients de que la gent no es podia quedar eternament amb
fent
nosaltres.
Fent un voluntariat, clar.
Però sí va canviar la mentalitat, que és, si no cobro...
No faig.
I aquest, si no cobro, no faig, doncs també van canviar les regles del joc a nivell de l'administració.
Bueno, això va ser molt important, perquè, clar...
O sigui, fèiem la feina voluntàriament i automàticament es va demanar que tinguessin una assegurança, que tinguessin uns autònoms...
Una titulació...
Que teníem que tenir partida... No sé, nosaltres no havíem tingut mai un seguro de responsabilitat civil, perquè si caiem al carrer, bueno, doncs l'Ajuntament, o si ens caiem per aquí, l'Ajuntament ja ens hagués... Ens van fer feta que dels... No arribàvem a 5.000 euros que teníem de subvenció, n'havíem de treure quasi 900 per
l'assegurança.
Després, clar, tota una sèrie de despeses que nosaltres no podíem assumir de cap de les maneres. I en altres èpoques, la Junta se sentava i els repartia el que necessitàvem pagar per poder fer. Vam trobar que potser fèiem un projecte que demanàvem 4.000 o 5.000 euros, ens en donaven 1.200 i havíem de fer el projecte, dèiem, bueno, doncs el farem per 1.200. No, l'heu de fer per 5.000. A 1.200. Llavors, què passava?
I la resta de diners d'on els havíem
de treure? De buscar la vida. Llavors, en el moment que havíem de buscar tant la vida internament en la nostra vida privada, com en aquí, que vam decidir que, doncs mira, i la nostra ja havíem complert amb el que podíem.
Amb moltes coses.
Entens? I que ja no podíem perquè primer havíem de solucionar el que teníem a casa.
Clar.
Llavors, què feia? Ens vam trobar que l'Helena, que és una dona sempre super... amb escalers, l'haguessin hagut de fer ministra d'Hisenda i hagués anat al país d'una manera diferent, doncs què fèiem? Teníem una compte corrent que quan ens donàvem la subvenció, per no gastar-la, perquè l'havies de tornar. La guardàvem i quan ens deien, escolten, que ens l'hem de tornar, traiem el cèntim i els hi tornàvem. Perquè si l'haguessin deixat a la compte corrent, de corrent de l'associació, igual s'hagués hagut de fer servir alguna altra cosa, hagués pogut algun rebut. I la manera era... No els veiem, els guardàvem per poder tornar, perquè si no ens haguéssim vist amb un problema també administratiu. L'avantatge és que vam tancar l'associació sense cap deute, sense res. O sigui, el que havia es va repartir amb les entitats que vam crear nosaltres convenients per repartir, que tampoc havia cap milionada, havien molt pocs diners.
No, però si me'n recordo que una petita quantitat que teníem, que era de vendre samarretes,
ah, sí,
que també feien samarretes, ens van dir, ah, no la podeu tenir. I vam dir, com que no la podem tenir, doncs la farem servir per ajudar les dones. Diu, ah, no, això no té res a veure, perquè vosaltres, a dreta llei, no podíeu fer negoci amb les samarretes. I deia, però si és per ajudar les dones.
Ai,
I va dir, no, us els heu de gastar com sigui. I vam haver de fer un sopar.
Ah,
sí. Recorda?
Sí, sí.
No, bueno, mira, almenys...
Sí, però bueno, tu tenies per ajudar, doncs vam dir, bueno, anem a fer un sopar.
I necessitàvem un gestor perquè sí. Les llibres no podien anar per una altra cosa. Doncs, o sigui, era
bueno, un despropòsit
tan gran que vam
quina
pensar...
Quina llàstima que tota l'empenta i totes les ganes...
Sí.
Per complicar tot això, s'acabés diluint,
sí,
no?
I ara és molt difícil trobar voluntariat.
Nosaltres fèiem una broma, que se'ns deien, com és que esteu aquí? Perquè sempre deia, a mi és que no ens agrada jugar al golf. És que no ens agrada jugar al golf. En aquella època tornava a jugar al golf, saps? Allà, sí. Al top, golf. No ens avorrim molt al golf. I quan vam acabar, vam plegar, vam dir que hem trobat l'al·licient anar a jugar al golf. Veiem que no és tan idiota, no? Perquè, clar, ens hem trobat que vam anar perdent les ganes,
clar.
Vam anar perdent la il·lusió de venir,
sí.
Perquè cada vegada anàvem trobant més soles, menys gent...
Molts problemes, i que les coses oficials havien canviat, perquè va entrar l'Espai Dona, que era algo oficial, obligat, que va ser obligat.
Però vam estar molt enfadades,
sí.
Vale? Però vam enfadar moltíssim, vale? I això sí que vull dir-ho, vam enfadar moltíssim, no perquè la llei deia molt clara que els ajuntaments de més de 20.000 habitants tenien que tenir un espai que es digués dona. Vale? Però això va sortir a un concurs públic. El que passa és que aquest concurs el van fer públic amb les dades i amb les pliques el mes d'agost. En la qual cosa ens vam enterar que es publicava això. I ni tan siquiera vam tenir el dret de presentar-nos que ens diguessin que no, perquè segurament ens haguessin dit que no, perquè no haguessin pogut arribar. Però no vam tenir ni tan siquiera el dret de poder fer-ho. No, ja dic, hi ha la cortesia de que on vam fer a Lloret o vam fer a Olot, que van agafar les associacions de dones, els hi van dir, escolteu, noies, i això us ajudarà l'Ajuntament i ho tirareu endavant vosaltres amb la dona activa tant a pos, que havíem anat nosaltres allà, i ens van dir, com us ho han fet a vosaltres? No, no us ho han fet perquè suposo que s'han hagut de fer pagos polítics. Vale? Llavors això sí que ens vam sentir molt agreujades amb aquest aspecte.
Clar, normal.
El fet de que no ens permetessin presentar-nos.
Que després no haguéssim entrat perquè no teníem les titulacions o el que fos, però...
Ni teníem els diners per avançar.
Però vosaltres havíeu començat, havíeu tingut l'empenta, teníeu les ganes, havíeu buscat els recursos a sota les pedres. Llavors, què menys que tenir la cortesia, no?
És la pega, o sigui, l'única, el retret que tinc aquest i el que es volguessin apropiar del projecte Dones amb nom propi, perquè Dones amb nom propi és de suport a la dona.
Doncs ens quedem amb això, Dones amb nom propi, Cloti Martínez Colomer, Mercè Amorós i Sants. Vosaltres també sou dones amb nom propi i des d'aquí us vull donar les gràcies per haver participat en aquest programa. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres també per
convidar-se
de nosaltres, no?
I deixar-nos parlar. Sí.
Noms de dona. Una petita mostra. Petjades noves en la història.